imaginarte y no supimos cómo reaccionar. Solo sé que tuve ganas de verte y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte que ya nada es como antes, pero
Sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes al Sendes, un programa en el que caminem, viatgem i visitem. Caminem per molts camins o sendes, viatgem arreu del món i visitem sempre llocs interessants. I tot això ho fem des de Ràdio Martorell per la xarxa Més i en els propers 25 minuts. Som un programa d'excursionisme, de senderisme i de viatges que arriba a la seva entrega número 532 i que té aquests continguts que repassem abans que res en el sumari. La Serra de Llaveria és un univers de pedra calcària a mig camí entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la divisòria de tres comarques. Se'n poden fer un munt de rutes a peu. Avui, un dels gestors del Consorci de la Serra de Llaveria, en Ricard Baqués, ens n'explicarà moltes coses d'aquest espai d'interès natural i ens proposarà algun itinerari destacat per tal de pujar-hi. El Xavi Tió ens farà caminar entre dues comarques, el Berguedà i el Solsonès, en concret entre Montmajor i Navès, per visitar Sant Feliu de Llobelles, també diverses masies, la Serra de la Canya i, atenció, grans vistes panoràmiques. I tanquem el cicle de quatre capítols que hem dedicat a les Seychelles. El Tomàs García ens acaba de parlar de la flora i de la fauna i ens fa tot un seguit de recomanacions pels viatgers. Ja ho sabeu, allotjament, gastronomia, transport, carreteres, tot per no perdre detall. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Sí? Doncs va, que marxem. Al sector sud-oest del gran amfiteatre de muntanyes que envolta el Camp de Tarragona, una serra de relleu accidentat, plena de barrancs i de blanques cingleres calcàries, emergeix com a gran talaia sobre el Mediterrani. Espai poc freqüentat, remot, aspre i bonic alhora. Avui en dia és espai d'interès natural. És la Serra de Llaveria. Llaveria forma part de la serralada prelitoral i és un lloc ideal per descobrir. Una extensa xarxa de camins marcats comuniquen entre ells els pobles que l'encerclen i també els connecten amb els seus principals cims, com ara la Mola de Coll de Jou, de 921 metres, o la Miranda, de 917. Ho fan recorrent espais de gran força, cingleres vertiginoses, barrancs, balmes, coves, avencs i ponts naturals. Aquesta forta personalitat la descriu en Ricard Baqués, tècnic del Consorci de la Serra de Llaveria, gestor forestal, excursionista, amant de la muntanya i recuperador de camins, que vetlla pel manteniment i consolidació de l'espai i de la seva xarxa. Primer, ens ubica.
I els d'aigua vessant estan desembocant a la part de l'Ebre, a la part del Baix Priorat, com la part sud, toquem el Camp de Tarragona, al Baix Camp, a la zona de Vandellòs, Pratdip i tota la plana de Montroig. O sigui, som uns cims que miren al mar en pràcticament 1.000 metres, els més significatius seria la Mola o la Miranda, que és el top, que té quasi 950 metres d'alçada. I ha estat un territori bastant aïllat, desconegut, perquè era una zona inaccessible. Entre el Baix Camp, el Baix Priorat i la Ribera d'Ebre és tot un conjunt de muntanyes, muntanyes de Tivissa, Vandellòs, enmig Llaveria i l'Argentera, no? Són unes fronteres naturals molt altes i molt potentes.
El més característic de Llaveria, allò que més defineix aquesta illa muntanyosa entre tres comarques i fent frontissa entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, sens dubte és la geologia. De fet, Llaveria és gairebé sinònim de pedra.
I enmig, una gran orogènesi càrstica, que són paisatges rocallosos, amb uns cingles, moles, en diem aquí, que són autèntiques fortificacions naturals i que aquest material, a més, hi ha uns plegaments que fan que siguin elements geològics molt singulars. Clar, aquesta variabilitat d'alçada davant del mar, influència continental mirant a l'Ebre, no?, i tota la part més secativa, han donat una gran variabilitat de paisatges.
Les cingleres i els barrancs contrasten amb les veïnes planes dels pobles que hi ha arredors. Tivissa, els Guiamets, Capçanes, Marçà, la Torre de Fontaubella, Coll de Jou o Pratdip. Paisatges de camps de vinya i oliveres al Baix Priorat, de cirerers a la Ribera d'Ebre i de ballaners al Baix Camp. Però parlant de la vegetació de la serra, el seu caràcter mediterrani és inevitable, però no s'acaba aquí. Ricard Baqués.
Biogeogràficament som una zona d'intercanvi. Tenim des de la típica mediterrània, mirant al mar, amb el Margalló, tota aquesta formació de Garriga, i a les interior, a les Aubagues, tens les pinedes de pi blanc típiques, però on apareixen taques de vegetació eurosiberiana. Tocant a mar, veus rojalet, el pi roig, la carrasca, pinassa, tens bons exemplars de teix, com tens de cardó, no? Espècies que han resistit allà en aquestes obagues, el grèvol, i formen petits nuclis que han resistit.
Quan a la fauna de Llaveria, en Ricard explica que hi trobem, per exemple, molts endemismes a les cavitats i, a més, espècies molt peculiars.
Tenim molts endemismes associats a cavitats, però el que pots trobar allà més visiblement, doncs tenim una població de tortuga mediterrània a la zona de Marçà, sí, natural, de les poques de Catalunya que queden naturals, que no han estat reintroduïdes, o també el territori d'àguiles, la cua barrada, l'àguila daurada. Una població molt curiosa, no?, d'una colònia molt important de la gralla del bec vermell, que habita a tota aquesta part de cims de la Miranda de la Llaveria, les planes de Llaveria, o el colín negre, espècies molt escasses i que aquí tenen una relativa abundància i encara les pots trobar.
De rutes a peu per Llaveria n'hi ha a carretades. El Consorci treballa per recuperar-ne. En marca el traçat, el manté i el difon. Hi ha rutes traçades que són curtes, unes circulars de 7 o 8 quilòmetres que enllacen els pobles. I després n'hi ha que són més llargues, d'entre 15 i 20 quilòmetres, que duen dels pobles als cims. Vora l'abisme recorren rasclers, llocs de mala petja que configuren un paisatge autènticament lunar. I d'entre totes les caminades, quina seria la ruta reina? En Ricard tria la que surt del quasi deshabitat poblet de Llaveria, que és l'únic nucli de cases al vell mig de la serra.
Un dels primers itineraris que s'han de fer és al poble de Llaveria. Tenim un itinerari que passa per dalt dels cims, del Montredon, i la Miranda. La Miranda és el punt més alt, però és que a sobre tens unes vistes directes a Mallorca. Veus tota la part del Camp de Tarragona, però que s'allarga fins a veure el Garraf, el Montmell, totes les muntanyes de Prades, Montsant, i per la part sud, aquest cim té molt bones vistes sobre la Terra Alta, tot el que és el Maestrat, el Bajo Aragón, es veuen perfectament totes aquestes muntanyes, així com les de Tivissa, Vandellós, el Montsià.
I si filem encara més prim, cal dir que la caminada convé fer-la o bé a primera hora del matí amb la sortida del sol, o encara millor, amb la seva posta.
Tu estàs allí dalt, veient com es va ponent el sol a tota la plana del Baix Camp, com s'il·lumina les grans urbs, Reus, Salou, Tarragona, al fons la metròpoli de Barcelona, però tu la teva esquena, mirant cap al sud, encara veus el sol que està aixecat, que és tota la part de la Terra Alta i el Maestrat. Sobretot aquí quan bufa el Cers, o el Seré, o el Mestral, noms d'aquí del vent que ens bufa ben fort, són aquells dies d'aquella llum acarbassada, que com molt maca, amb el reflex amb la roca blanca i aquest contrast del terreny, que és de tot l'horitzó ben acarbassat, molt farguet, i a la teva esquena, ben nítid, veus fins pràcticament les portes de Barcelona. Anar a veure la posta de sol allà dalt és espectacular, espaterrant.
Recorda, en Ricard, que per aquestes terres calcàries hi passa el GR7. I una efemèride. A Tivissa fa 50 anys s'hi va pintar per primer cop a Catalunya i a tota la península un GR amb les barques blanques i vermelles entre el poble i l'ermita de Sant Blai. Un monòlit recorda aquesta efemèride.
Ja s'estava constituint el Comitè Català de Senders, ja s'havia començat a pensar en com tenien de ser aquestes grans rutes i s'havien marcat, però aquell dia van venir tots aquí. Tots els que eren els marcadors i els promotors i impulsors van venir a fer un assaig general de com senyalitzar-ho i també, com que els hi patrocinava una marca de pintura en aquell moment, la pintura blanca i roja, tots els que havien de marcar tota la resta de GRs de Catalunya van venir-los a recollir a Tivissa. O sigui, van fer un primer marcatge entre el poble i l'ermita de Sant Blai, fent proves que es marca així, es marca així. I va ser una mica l'embrió de tota aquesta xarxa tan consolidada d'itineraris.
Senyals que ens marquen el camí traçat. En Ricard recorda que cal seguir sempre aquests camins marcats i les indicacions específiques de cada ruta. El boom del senderisme postpandèmic ha tret força desconeixedors de les regles d'or de la muntanya.
Hi ha gent que sembla que aquest entorn sigui un gimnàs més, no? I que amb la pràctica, doncs, agulla o arreplegarà això que deixo aquí. El tema de la calor, desorientació... Hem parlat de la plana llevaria. A l'estiu has de portar un jersei, perquè aquí se'ns puja la boira del mar i doncs t'agafarà un fred. Hi ha boires. Tendim a tirar pel dret. I aleshores, si surts dels itineraris, de vegades, primer, el risc de perdre't i que et tinguin de venir a treure és molt alt. Però també que aquí hi ha un sector primari i hi ha una activitat, per exemple, ramadera. Aleshores ens trobem molta conflictivitat. Ens atreveixen per a mig del ramat, els gossos deslligats és una plaga, a la gossa a la muntanya d'anar lligat.
Molt de seny, doncs. Altres rutes, com ara la del bandoler Carrasclet a Capçanes, el Morral de les Moles a la Serra d'Almos, a Tivissa, les Obagues de la Serra des de Coll de Jou. Al web del Consorci en trobareu unes quantes que s'enfilen a Llevaria des de tots els punts cardinals. I properament n'hi haurà més. La clau d'accés a aquest univers salvatge de pedra el teniu al web www.serrallevaria.org.
Sendes.
Ens agraden molt en aquest programa aquelles excursions que abarquen més d'una comarca, que se'n van allò intracomarcals que salten d'una, tornen a l'altra. Xavi Tió, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu us guard.
Perquè això és el que avui farem. Anirem allà on el berguedà solsoneja o on el solsonès berguedaneja.
Ah, això mateix. Si els darrers programes havíem estat al Bages, avui anirem una mica més al nord. Us proposo una excursió circular pel Solsonès a tocar del Berguedà, tot i que potser hauríem de dir pel Berguedà a tocar del Solsonès, perquè bàsicament ens mourem pel terme de Montmajor, que és el Berguedà, i algun tros per Navès, que és a la comarca del Solsonès, per anar a visitar Sant Feliu de Lluelles i després pujar fins al capdamunt de la Serra de la Canya amb vistes sobre el Prepirineu. És una proposta en sentit horari que, sortint de Santa Maria de Preixana, ens durà passar per tot un seguit de masies i a veure racons interessants i, sobretot, gaudir d'unes vistes meravelloses tant de l'extensa plana del Solsonès com de diverses serres del Prepirineu.
Doncs vinga, anem a començar aquesta proposta, aquesta ruta. Quin és el punt de sortida?
Anem a començar a caminar a Calticó, al costat de Santa Maria de Preixana. Això és el quilòmetre 121 de la C26, el tram que va de Solsona a Berga. Aparquem el cotxe al costat de la carretera, a l'altura de Calticó, i comencem l'excursió anant a visitar la propera església de Santa Maria de Preixana, que està a 150 metres. És una església senzilla, barroca, datada del 1685, d'estil clàssic rural, amb un campanar quadrat d'un sol pis i un petit cementiri adjunt, tot força ben cuidat. Retornem a la carretera, la seguim avall una trentena de metres i agafem una pista ampla que ens baixa a traspassar la riera de Tantallatge, que és la que conforma aquells rodals poc abans d'unir-se a l'Aigua d'Ora. La pista ens du a Cal Sastre, una petita casa, on trobem un trencall per on retornarem. Aquí agafem amunt i anem remuntant suau, passem a tocar de Cal Doctor, una masia més gran, i anem entre camps de sembrat i petits claps de bosc jove que s'ha anat recuperant d'aquell gran incendi del 1998 que va cremar 27.000 hectàrees en 3 dies. Passem vora Cal Benet i acabem de pujar fins a uns dipòsits d'aigua. Aquí el camí es fa pla i ens apropa a Sant Feliu de Lluelles. És una església també barroca, molt semblant a la de Santa Maria de Preixana, però una mica més gran. Adjunta trobem la rectoria de Sant Feliu i Can Batlle, una preciosa masia orientada a sud amb uns grans porxos, avui dia dedicada a turisme rural. Al davant dels edificis hi ha també un petit cementiri i, pel costat, un senderó s'enfila per entre un petit alzinar fins a desembocar en una pista que agafem amunt. Al cap de poc la deixem per agafar sense camí un tram de terreny rost, sense gairebé vegetació, més que romanins, garrics, ginebrons i alguna petita alzina. Anem traspassant antics marges que amb prou feines s'endevinen fins a sortir al capdamunt del Serrat del Batlle, on podem començar a contemplar la gran plana del Solsonès fins a la capital, cap a Ponent, i cap a sud tot el recorregut del Cardener fins a la serra de Castelltallat, el Sada de Súria, i al darrere el Pla de Bages amb Montserrat de fons. Sortim del cim per darrere per baixar a trobar una pista ampla que, de pla primer, va recorrent tota la serra de Puigpelat fins que un bon tros enllà el pendent s'accentua i puja fort fins a assolir el Turó de Puigpelat, que és l'alçada màxima de l'excursió d'avui, tot i que no té massa bona vista perquè està entre bosc. Baixem d'aquí una mica per anar a passar pel marge d'una pineda i al costat de sembrats, ara completament planers, fins a trobar Rossol. És una caseta preciosa, molt ben posada, ajardinada, i aquí comencem a girar per iniciar el retorn. Anem primer, però, en una anada i tornada curta a visitar Torredana, una masia aturonada que havia estat restaurant i que ara s'està reconvertint també en casa de turisme rural, i on tenim unes vistes privilegiades a nord, cap als cingles de Taravil, cap als cingles de Capolat, sobre l'Espunyola. Veiem també al darrere la cinglera sud de la Serra de Busa, amb el cim del Cogul, i a l'extrem oest, al Capolatell, on hi ha la presó de Busa. I encara més al darrere veiem el Port del Comte, amb el Puig Sobirà i la Roca de Canalda, veiem la Serra d'Albert, la Serra d'Ensija, i de fons el Cadí, amb el pic de la Costa Cabirolera destacat. I cap a sud, tot el que havíem vist abans, però afegint-hi encara Sant Llorenç del Munt i també el Montseny. Doncs, contemplada tota aquesta gran vista, retornem a la pista principal, passem per la masia de Serracanya, del segle XVII, deixem una granja al costat, passem vora la bassa del Maiol per a veure-hi el bestiar i comencem a davallar seguint el camí dels Olivers, ben bé orientats a sud. Passem petits bassiols, davallem fort i força enllà deixem el camí dels Olivers per anar a passar sota Sant Feliu de Lluelles. Anem combinant diverses pistes en un tram boscós d'alzina combinada amb algun roure, i després de passar un petit forn de calç anem a sortir a Cal Sastre de nou, en aquell trencall que havíem passat a l'anada. Ja només ens queda baixar a traspassar de nou la riera de Tantallatge per arribar a Cal Ticó, on tenim el cotxe.
I ara és moment per fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 13,8 quilòmetres.
Desnivell.
425 metres de desnivell positiu acumulat.
En quant de temps la farem?
Posem-hi unes 5 horetes per poder entretenir-nos a totes aquestes masies interessants i, sobretot, amb les vistes des de Torredana.
Grau de dificultat?
No hi posaria més d'un 1,5 sobre 5, més que rep els trams forts, dependent de pujada i de baixada.
On trobarem referències?
Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Santa Maria de Preixana, Sant Feliu de Lluelles, Serrat del Batlle, Turó de Puigpelat, la Serra de la Canya, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Arill.
I tant, l'hem seguit un munt de vegades, eh? I hem fet moltes propostes d'ell. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
Salut i República.
Sendes.
Hola, em dic Tomàs García del blog Viajero Crónico i vinc a parlar del meu viatge de dues setmanes a les Illes Seychelles, una destinació tan famosa com desconeguda.
Doncs el Tomàs ens explica que viatjar a les Seychelles no és barat. Per què ens hem d'enganyar? Tenint en compte aquesta premissa, l'arxipèlag ofereix possibilitats molt variades, que no només són les de sol i platja des d'un resort. Avui, als Quaderns del Viatger, tanquem el cicle repassant els darrers aspectes temàtics que havien quedat en el tinter i coneixent un seguit de recomanacions per fer del viatge una experiència autènticament òptima. Som-hi!
Respecte a la flora, principalment el coco de mer, que és una palmera endèmica de les Seychelles, coneguda per produir la llavor més gran del regne vegetal, que pot passar fins i tot 30 quilos, és una llavor bastant, bastant gran. És curiós perquè el fruit té una forma peculiar que recorda a una pelvis humana i que això sempre li ha donat com un simbolisme molt eròtic aquí a les Illes i s'ha fet molt famós també a la resta del món precisament per aquesta forma. Aquesta llavor només creix a les Illes de Preslin i Curiós dins de les reserves protegides com a la Vall de Marí, que són patrimoni de la UNESCO, a més, per protegir aquesta llavor. La història és bastant curiosa, no? Perquè històricament els mariners trobaven aquests cocos que estaven surant al mar i pensaven que provarien d'un arbre submarí que era com que tenia cert misticisme i de més, i per això se li va posar el nom de coco de mar o coco de mer. Avui dia aquesta llavor està estrictament protegida i per adquirir-ne qualsevol tipus de coco de mer ho has de fer a establiments oficials, et donen un certificat i quan surt de l'aeroport te'l demanen. Si no, és totalment il·legal i, de fet, si t'enxaman està penat amb presó. A totes les illes principals hi ha extensions bastant grans de vainilla i, de fet, a partir d'aquí han sortit una part important de tés i de més que es fan de vainilla. Vam visitar una plantació a l'illa de Mahé que em va semblar molt interessant tot el procés de cultiu i de més, que, bueno, és semblant a altres països en aquest cas, però la veritat és que la vainilla, com que té aquesta olor tan característica i tan dolceta i de més, jo ara sí penso en les Seychelles, em ve com olor a vainilla. Hi ha moltes activitats recomanables a les illes Seychelles. A part de platges, submarinisme, snorkel i de més, jo sempre recomano trekkings, caminar i fer rutes que arriben a aquestes platges solitàries o a muntanyes des d'on es poden veure diverses illes allà enmig de l'oceà. I després també em sembla molt interessant fer una part de visita cultural a la capital, a Victòria. I hi ha moltes activitats, òbviament, relacionades amb el mar. Sortides amb vaixell, petits creuers i de més que van a veure illes. Quan hi ha balenes, doncs en temporada de balenes, per veure balenes. Però també a mi una de les activitats que més em va agradar de les illes Seychelles i que també em va portar fins allà és disfrutar d'un ambient relaxat. Mirar postes de sol que són infinites, són meravelloses, uns colors brutals. I baixar una mica les pulsacions del dia a dia. Les connexions a les Seychelles realment són molt fàcils. Tu arribes a l'illa de Mahé, que és la principal, i a partir d'allà sí que pots moure't en avió perquè hi ha un petit aeroport a l'illa de Praslin i a ferris a totes hores que van des de Mahé fins a Praslin, des de Praslin fins a la Dic, des de Mahé fins a la Dic. O sigui, totes aquestes tres illes estan connectades amb diverses freqüències de ferris. La resta d'illes també estan connectades normalment per vaixells més privats ja. Fins i tot les illes petites que tenen allotjaments, aquestes ja tenen els seus vaixells o els seus transbordadors. El menjar típic és el peix. Què passa? Que jo, per exemple, soc vegetarià, no menjo peix ni carn. Aleshores, aquí ja parteixo d'un problema de base aquí. Però tot i així vaig trobar que no vaig tenir absolutament cap problema per menjar i, a més, per menjar molt bé. Els curris. Jo sóc un fan dels curris a tota Àsia i, clar, arribar aquí i que la gastronomia criolla tingui els curris com a element base em va semblar fantàstic. Es fan amb llet de coco i sense llet de coco. I, sobretot, és molt famós el curri de pop. S'ha popularitzat molt. I un altre curri molt, molt famós que només es fa aquí és el curri de ratpenat de la fruita. Clar, tenen una gran població d'aquests ratpenats de la fruita i aleshores el que van fer durant molts anys doncs, era caçar-los i se'ls menjaven i es va fer molt popular. Jo no el vaig provar i cada cop serà més complicat provar-ho perquè ara mateix ja és una espècie protegida. I després hi ha un postres que em va semblar també fantàstic, em va semblar deliciós, que és el Cat Cat Banane, que és com un pastís a base de plàtan i també llet de coco i molt dolcet, molt, molt bo. L'allotjament a les Seychelles hi ha una part que és tipus resort, que això és indiscutible. No arriba al nivell de les illes Maldives, que és pràcticament tot resorts i de més. És veritat que són allotjaments molt cars, però clar, funcionen molt bé per viatges, sobretot viatges de noces o combinats amb la gent que fa combinats això, amb algun safari a Tanzània o Kènia, que després van 3-4 dies a Seychelles. Jo volia sortir una mica d'això. Estan els allotjaments locals. Són molt més modestos, òbviament, però també t'aporten una experiència molt més local i molt més personal, perquè coneixes l'amo normalment o la mestressa de l'allotjament. Tenen ubicacions espectaculars, igual. Jo recordo que vam estar a un bungaló a l'illa de Praslin que estava literalment a la sorra de la platja. Una platja petita que no accedia a ningú i, clar, allò et costa una desena part del que et costa un resort. I és que l'allotjament a mi em va semblar més espectacular, impossible. El lloguer de cotxe també és car, per exemple, perquè a les illes grans, a la Dic, no hi ha cotxes, però sí que a Praslin i a Mahé és imprescindible llogar amb cotxes i, home, pots moure't amb taxis i a més, però són illes que són relativament grans, les distàncies són grans per caminar i en cotxe, doncs, bueno, tot és més fàcil. Però és veritat que el lloguer de cotxe em va semblar també car. Les carreteres estan bé, es pot conduir molt fàcil. És veritat que són carreteres petites, d'un carril per sentit i moltes vegades d'un carril. Quan et creues amb algú, has de ficar-te un costat i l'altre cap a l'altre i ajustar, passar ja fregant l'un a l'altre. Però, per exemple, les carreteres que són espectaculars, van vorejant tota la costa i algunes carreteres de Praslin, per exemple, que vaig haver de parar moltes vegades durant el trajecte per fer fotos. Era com, ostres, és que jo vull fer una foto aquí, és que jo aquí també. Si hagués de descriure un color de les Seychelles, el color seria el turquès, esclar. Les seves aigües són espectaculars i sí que és veritat que el verd a mi m'encanta i el vaig trobar, però el turquès és el que definiria més a les illes. Una olor, la vainilla, per les plantacions de vainilla que hi ha a algunes de les illes, que donen aquest toc dolç i una mica càlid. Un so que em recordi a les Seychelles, el silenci. El silenci que vaig trobar a la bahia de Terné, on vaig estar observant aquests ratpenats que et comentava 2 hores davant d'una platja espectacular totalment sol.
Ho hem de deixar aquí. L'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a redacció i un servidor, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Us donem les gràcies per escoltar-nos. Ens emplacem al proper programa i a que ens escolteu a la vostra ràdio local, però també podeu recuperar els capítols passats a l'apartat de podcast del web de la xarxa Més. Salut, cames i senderisme. Ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.
A casa volem canviar el menjador. Saps on podem llançar els mobles i trastos vells?
L'Ajuntament té un servei de recollida a domicili. Primer has de trucar i et donaran cita per baixar els mobles.
Així de fàcil. Res més?
Poca cosa més. Hauràs de recollir una saca a les dependències municipals i així podran identificar els teus mobles quan els passin a recollir el dia acordat. A més, el servei és gratuït.
I on dius que he de trucar?
Truca al 900 70 71 71 i posa-ho tot al seu lloc, els mobles i trastos dins la saca. I recorda que també pots portar tu mateix els mobles vells a la deixalleria. A més, portar els residus a la deixalleria et rebaixa la factura del rebut de l'aigua i de la taxa de residus.
Em sembla que truco ara mateix i demano cita perquè passin a recollir els mobles. 900 70 71 71. Perquè Sant Vicenç dels Horts m'agrada net.
Misiones en el cielo.